10 i 8 minuts, tornem al Sant Cugat a fons. Ho fem per parlar d'una aventura, que ha durat més d'un any, una aventura que realment jo crec que quan haguem parlat amb el seu protagonista tindrem tots una mica d'enveja. Artur Rivera, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, vas marxar el 10 d'octubre, has tornat, ja dic has tornat, no vas tornar perquè això fa res, el sí. 6 de desembre...
Sí.
Després de recórrer Sud-amèrica en bicicleta. Per què?
Per què? Bueno, perquè... Sí, vaig aclareixo que va ser el... Bueno, 10 d'octubre de 2018.
Ha sigut 2018,
un any i dos mesos, més o menys. I per què? Doncs, bueno, això... Jo ja de ben petit, el meu pare em va aficionar molt a la bicicleta de muntanya. I, bueno, doncs el 2008 vaig fer la ruta transpirinaica amb el meu germà. I allà realment se'm va com despertar molt, no?, aquestes ganes de, no de simplement de fer bicicleta, sinó de viatjar en bicicleta, no? I tot i que la Transpirinaica és una ruta, bueno, doncs... bueno, que
quan llarga és la Transpirinaica?
És curta, perquè són uns 1.000 quilòmetres, i la vam fer nosaltres amb 13 dies, amb un dia de descans entremig, i bueno, no té res a veure amb l'aventura que he fet ara, però bueno, sí que... pot tenir el fet de que portis tu l'autosuficiència, no? De poder avançar, de poder portar tu el menjar, doncs les coses més bàsiques per poder anar avançant dia a dia.
Perquè, clar, has fet 11.100 quilòmetres.
Sí.
Si em vas fer 1.000 en 13 dies, 11.000 en un any vol dir que t'has quedat quiet en alguns llocs, no?
Sí, així és, sí, sí, sí.
Per on vas començar?
Doncs un avió vam començar, perquè vaig començar acompanyat de la meva parella en aquell moment, i un avió de Barcelona a Buenos Aires, on vam estar 5 dies a Buenos Aires, i un altre avió de Buenos Aires a Ushuaia, que és la punta a baix de tot del continent de bueno, si visualitzeu el mapa de Sud-amèrica, la punta a baix de tot, on hi ha el canal de Beagle. I des d'allà ja vam desmuntar vam treure les bicicletes de les caixes i vam començar la ruta des de Ushuaia. Mm-hmm. Fins a, jo he acabat a Colòmbia.
A Colòmbia. 11.100 quilòmetres, 6 països, tot plegat amb quin objectiu?
Bueno, l'objectiu...
Viatjar per viatjar?
No, l'objectiu al final és, bueno, curiositat... conèixer el món que ens envolta, era una experiència de vida que jo ja feia, com dic, realment se'm va despertar el 2008 quan vaig començar aquest viatge amb el meu germà, la Transpirinaica, i després des d'allà sempre he anat fent petites rutes de dues setmanes, de tres, després en ruta d'un mes, amb la meva parella havíem fet un parell de rutes això d'un mes, vam fer una volta a Escòcia... prèviament, i bueno, doncs jo com a fotògraf que em dedico professionalment, també tant la càmera com la bicicleta per mi al final són mitjans, són excuses per viure i conèixer la vida.
Mm-hmm. Per tant, si després de... Una vegada acabat, diguem, mirant enrere, què és el que et va fer decidir-te aquesta... Si deies que feia temps que anaves donant voltes, havia estat un mes, perquè clar, un any i dos mesos implica renunciar a moltes coses, sí. I renunciar a coses que tens també aquí.
Què va fer? Bueno, doncs sobretot la necessitat de conèixer món de primera mà, de conèixer altres experiències, altres maneres de viure de la gent, el repte també a nivell, bueno, no sé, esportiu, físic, sempre m'han agradat els reptes d'aquest tipus, i bueno, vaig decidir que després de 8 anys com a fotògraf de premsa local aquí en el grup del Tot Sant Cugat, doncs de deixar la feina i aventurar-me a viure aquesta experiència.
Mm-hmm. I que quan vau sortir, què portàveu a sobre? És a dir, que amb què has fet aquests 11.000 quilòmetres?
Sí, jo vaig amb la bicicleta i les alforges i tot el material el vaig anar preparant un any abans en aquí. Hi havia molt material que jo ja tenia, evidentment, d'altres rutes anteriors. i va ser carregar-ho tot i volar cap a... Vull dir que ja jo portava tot el material cap allà. Portàvem el material.
I què hi havia en aquestes alforges? Quantes, per exemple, les veiem, hem vist, veiem alguna foto en la qual veiem que portes moltes coses penjant de la bicicleta, sí. Però què portes?
Bueno, hi ha diferents maneres d'adequar la bicicleta per ruta. La meva és una de les més clàssiques, que són dos alforges laterals a la roda davant, dos alforges laterals a la roda darrere, una bossa central, bueno, la tenda de campanya, i una bossa central al damunt de les dues de darrere, i després hi ha una bossa també en el manillar, que jo és allà on portava l'equip fotogràfic. I doncs, bueno, has de portar, evidentment, també doncs, aigua, menjar, un kit de cuina i fogonet per poder-lo cuinar, després roba tant d'estiu com d'hivern, eines per arreglar la bicicleta, per dormir també, doncs com he dit, la tenda de campanya, el sac de dormir, al final, bueno, aquestes coses bàsiques.
Perquè clar, has passat estacions, moltes estacions sí. diferents. Sí. Vas començar el que allà és estiu?
Estàvem acabant a l'hivern, quan vaig arribar a Ushuaia, sí? Que de fet vam arribar i va caure... Estava nevant quan vam arribar, va caure l'última petita nevada, ja era petita. I, de fet, he anat ja... Això també s'ha de mirar molt bé, perquè el recorregut que he fet, jo he creuat els Andes més de 5 vegades i els passos que he creuat són els de més alçada. I estem parlant això de 5.000 metres. I s'ha de mirar molt bé en quina època de l'any estàs a cada punt de la ruta.
Perquè anem a repassar-la, ara que ja estem preparats, ja tenim tot carregat a la bicicleta. Sí. Diguem-ne, vas començar, deies, a Ushuaia.
Sí.
Vas començar... Ushuaia és Argentina, si no m'equivoco.
Sí, és la Patagònia, sí, Terra de Foc.
I vas continuar per Argentina, vas posar per Xile... Què vas fer primer? Quin va ser el primer camí?
Sempre direcció nord, i perquè la gent que t'està escoltant pugui visualitzar una mica la ruta, mirant el mapa de Sud-amèrica, doncs seguint sempre la línia de la serralada dels Andes. I sortint d'Ushuaia, doncs cap al nord-est, per després girar cap al nord-oest, creuant, bueno, Patagònia, sortint, creuant el canal Estrecho de Magallanes, per sortir de Terra del Foc i anar pujant per anar a buscar la carretera Austral. Després, més enllà, més amunt del Calafate, el Chalten. Després del Chalten, allà comença o acaba la carretera Austral, que és de tota la meva ruta, és on m'he creuat més viatgers. Hi ha molta gent que se'n va només fins allà per fer el tram de la carretera Austral.
Cap on va aquesta carretera?
Aquesta carretera és la ruta 7, també es coneix així, i va des de Puerto Montt fins a Villa O'Higgins. Puerto Montt està més al nord, igualment segueix sent una de les regions que està al sud de Xile, perquè Xile és molt largo i angosto.
I què ens pots explicar d'Argentina? Què és el que et va, amb què et quedes de l'Argentina, el tros que vas fer de l'Argentina?
Bueno, el que anava a dir amb què em quedo amb l'Argentina ho podria dir de molts altres, que sobretot és amb la seva gent. La gent realment que jo m'he anat trobant, suposo que el fet de viatjar amb la bicicleta carregada també és un bon passaport, perquè veuen la teva vulnerabilitat, i la gent realment molt hospitalària, m'han convidat cada dos per tres a Asado.
Com a mínim per recuperar forces va bé, no, això?
Sí, sí, sí. I sí que vaig conèixer, doncs, a Buenos Aires, 4 dies, gent més de ciutat, però la veritat és que la gent que jo he conegut a Argentina ha sigut més en zones rurals.
I et passava que el primer que feien era mirar-te amb cara de què fa aquest pirat aquí?
Sí, una mica sí. I, bueno, sempre hi havia durant tot el viatge, independentment del país, hi havia una bateria de preguntes molt semblants, que és d'on vens, cap on vas, per què ho fas i en bicicleta?
I, a veure, per tant, deies, vas anar... En aquesta part del viatge vas alternar Argentina i Xile o ja vas anar cap a...
No, Argentina i Xile jo vaig anar amb la Marta, amb la parella amb la que vaig començar el viatge, des d'Ushuaia fins a Santiago de Xile, 3.800 quilòmetres. I, bueno, el camí ens va separar.
Cadascú va seguir pel seu camí.
Cadascú va seguir pel seu camí. Tenim una bona relació, però cadascú el seu camí. I, doncs sí, jo vaig anar amb ella, ja havíem creuat per almenys 3-4 vegades entre Xile i Argentina, i jo encara vaig creuar 3 vegades més entre un país i l'altre.
I com navegues? És a dir, tenies una referència? Tenies una ruta marcada?
Sí, bueno, allà les rutes no hi ha moltes opcions quan tu fas una travessa amb aquestes distàncies, realment, que estàs creuant un continent. I és fàcil, vull dir, has d'escollir simplement si ho fas per la part difícil o per la part més difícil.
I en aquest cas, per tant, veies que vas anar pujant, clar, parlàvem ara que fins a Santiago de Xile tots ens l'imaginem al mapa i ens l'imaginem molt avall, però d'on vas començar eren 3.800 quilòmetres de distància, per tant aquí sí. ja portaves un temps. Després, clar, et vas acostant una miqueta més cap al nord,
va pujant d'alçada,
va pujant d'alçada, sí. Deies abans que superes els 5.000 metres, tot plegat, sí. com és aquest procés d'adaptació entre aquestes diferències tan brutals que hi ha de clima, d'alçada, entenc també, sí. Per exemple, d'oxigen?
Sí, la falta d'oxigen realment es nota bastant. I el primer pas en alçada va ser el Paso de l'Agua Negra, que és el pas més alt que hi ha entre Xile i Argentina. És el pas més alt que es pot fer als Andes, és de 4.790, més o menys. Jo després vaig rodar, el més alt que he rodat són a 5.100, a la regió d'Arequipa, al Perú, rodejant els volcans Ampato i Sabancaya. I, bueno, sí, físicament has d'estar... Bueno, has d'estar, sobretot mentalment, és potser el treball més important, perquè físicament és important estar bé i si te'n vas a fer una ruta com aquesta, ho has d'estar a uns mínims, però després també la ruta tu te la vas adaptant a les possibilitats de cadascú.
Mm-hmm. I com, per exemple, has tingut algun moment en el que deies que portaves, entenc també, eines de reparació, sí. etcètera, etcètera, algun incident que t'hagi generat algun problema greu?
Problema greu? No n'he tingut. He tingut algun problema que va ser una mica greu, però en el lloc on el vaig tenir no va suposar res greu. De fet, potser la situació així més complicada, que tampoc no ho va arribar a ser molt, estava jo viatjant, perquè després al final he viatjat més temps acompanyat que sol, amb altres viatgers que et vas trobant en el camí i decideixes fer un tram junts, i amb una parella d'alemanys recordo que ell va trencar, se li van trencar en el mateix dia 3 radis, i clar, una cosa és trencar-ne un, dos, però el tercer la roda se li anava, es movia molt, i a més tens molts números de que trenquis un quart, un cinquè. I, bueno, doncs ens vam haver de parar en unes condicions que feia fred, vent, el vent aixecava la sorra, realment era una mica incòmodo, i, bueno, doncs jo anava carregat, portava bastant pes amb eines, que, bueno, el meu pare és mecànic i d'aquí també ell va saber...
Sempre et posa alguna cosa de més, no?
Exacte, et va omplint les alforges amb coses que dius, però si això pesa i vols dir que ho faré servir, porta-ho. I, bueno, com que jo, doncs mira, físicament no ho podia acceptar...
I el vas escoltar, no?
El vaig escoltar. I realment li van moltes eines de les que duia els hi va servir més a altres persones que a mi mateix, però bueno, després de 3 hores vam poder arreglar el problema i continuar, perquè realment hi ha molt de compromís en aquestes rutes, en els passos, en creuaments, a més, no només creuar, sinó nosaltres, dic nosaltres perquè en aquest moment ho vaig fer això acompanyat d'aquesta parella d'alemanys, com dic, vam enllaçar dos passos, el pas Pircas Negres i el pas San Francisco, i enllaçar dos passos vol dir que estàs fent un tram on realment no hi ha ningú, no hi passa ningú. Vam estar dels 13 dies per completar com aquests dos passos, vam estar 4 dies que no vam veure cap persona.
Mm. Per tant, no hi havia cap opció de trobar una botiga de bicicletes oberta, oi? Però diguem-ne, no era la qüestió que...
I aquests, perdona, aquests 13 dies que deia era des de, perquè us entenguin, ho veieu, és des de l'últim punt on pots comprar pa, o sigui, algo tan bàsic com això, fins al següent.
Déu-n'hi-do. I per tant, què portaves de menjar, per exemple? Què és el que pots carregar que... Dius 4 dies sense veure ningú.
Sí.
Aigua.
Aigua, sí, l'aigua és el que més pesa, realment, bastant més que el menjar, i de menjar, bueno, vas variant també, perquè a cada país vas trobant també una oferta una mica diferent, no?, en els supermercats, i vas provant, però bueno, al final són els clàssics, que és, doncs, pasta, couscous, arròs, Les verdures, això es deixa per quan arribes a un hostal o en un càmping o a casa d'algú per poder cuinar més elaborat i llavors sí que compres totes les verdures que pots i...
Com a mínim així recuperes. I, per exemple, és clar, però quanta aigua et vas endur per 4 dies de no trobar
10 ningú? Litres. Jo portava, carregava 10 litres, podia realment tenir una bossa que encara a mi cabien més litres, però no volia portar més pes perquè 10 litres són 10 quilos. I, bueno, un s'ha de preparar realment la ruta, veure en quins punts sobre el mapa, amb informació també que a internet, gràcies, bueno, avui en dia, gràcies a internet, doncs pots trobar alguna cosa d'informació, tampoc no és que n'hi hagi molta en aquests passos, i en allà, doncs, filtrar l'aigua també, en moltes ocasions, doncs, vam haver de filtrar aigua de salars, bueno, dic salars perquè són, bueno, són com llacs en alçada, que són salats, que no es podria veure l'aigua, però si t'hi fixes, moltes vegades a la cantonada, per on entra l'aigua en el salar, es veu doncs, plantes, veus hi ha una mica de verdet, i aquest verdet és aigua que és prou dolça com per poder-la agafar, filtrar-la, bullir-la si vols estar una mica més segur i, bueno, utilitzar-la.
I la guardes després, que fresca segurament en deu fer per refredar-la, no?
Sí, les nits, sí, era una de les bones èpoques, diguem, per creuar, però, bueno, les nits estem parlant de, bueno, temperatures de 0, 5 graus, més o menys.
Sí, allò que no, diguem-ne, que en pijama curt no...
No, t'abrigues, hi ha bastant contrast entre el dia, pot ser que el dia faci, bueno, caloreta, però a partir dels 2.500 metres ja no pateixes molt la calor.
I si haguessis de triar un lloc, són molts, 11.000 quilòmetres, però d'aquests 11.000 quilòmetres, un lloc on que diries, ostres, és una cosa que no et pots perdre. Tres, fins i tot, et deixo obrir tres.
Bueno, aviam, la primera, evidentment, és tot el seu conjunt. Després et diria, és que per mi el viatge, els paisatges són increïbles. O sigui, és una cosa que et sobrepassa. I és una de les paraules que a mi se'm repetia dintre del meu ment, és immensitat. Perquè veure realment és una immensitat enorme. I paisatges o moments del meu viatge que per mi m'han marcat. No és que ho recomani, perquè jo no ho puc recomanar perquè entenc que un realment, vull dir que no està a l'abast de tothom, però sí de bastanta gent, però serien els passos, creuar els Andes en els seus passos d'alçada, aquests passos que dic, com, bueno, Passa de l'Agua Negra, Pircas Negra, San Francisco, Xico, Socompa, tots aquests passos són increïbles, és com un altre planeta, realment, i després el que realment és un altre planeta és creuar el Salar d'Uyuni en bicicleta. Salar d'Uyuni és l'extensió plana més gran del planeta, que està a Bolívia.
S'ha fet el Dakar diverses vegades,
sí,
ara que és una època d'actualitat pel tema.
Sí. Doncs sí, realment el Salar increïble.
I quan vas trigar a creuar el Salar?
El Salar, dos jornades van ser. Sí, són des de Colchani doncs, fins a Incahuasi, que és la illa, entre cometes, que hi ha al mig del Salar, doncs, uns 60 quilòmetres, això és en una jornada, i després una altra jornada de 45 quilòmetres per sortir cap al nord.
Perquè quanta estona pedalaves durant un dia, per exemple?
Això
depenia
molt,
de la jornada,
sí,
però...
varia molt, i també el quilometratge que puguis fer en un dia canvia molt, depèn del terreny, de les condicions, però bueno, la mitja en el meu viatge dels dies ciclats serien una mitja d'uns 65-70 quilòmetres i d'hores, doncs, no sé, unes 5 hores, sense comptar parades, o sigui, el que és pedalant, doncs això, potser unes 5 hores.
I ara parlem de l'altra cara d'aquesta...
Sí.
D'aquest viatge, que és això que portaves, dius, a la bossa del manillar, si no m'equivoco, que és la càmera.
Sí, la càmera.
Deies abans, ho hem parlat abans d'entrar, 25.000 dispars de càmera, diguem-ne, te n'has quedat 10.000.
Sí, però aquí s'ha de fer molta tria.
S'ha de fer tria, però sí. Déu-n'hi-do, no? Quantes targetes portaves?
Targetes em portava 3, però realment em vaig fer servir bàsicament una de bastanta capacitat, i a més aquesta una targeta que feia servir molt tenia la peculiaritat doncs, que podia passar directament les fotografies de la càmera al telèfon, el qual això vol dir que, bueno, doncs ja les tinc per compartir, doncs és més fàcil el fet de que aquesta era l'única targeta que tenia aquesta funció, perquè la càmera no la té, la meva càmera, doncs és la que vaig utilitzar més.
O sigui, que d'alguna manera ja te les anaves penjant, no?
Sí, no, exacte. Lloc, final de la jornada, bueno, clar, jo funcionava moltes vegades, jo només tenia internet quan, o poder utilitzar el telèfon per WhatsApp o així, quan tenia wifi, i era només en llocs molt concrets, en places de pobles grans o ciutats petites, que, o algun hostal o així, que poguessin tenir connexió a internet, però jo, si no, no en tenia. I, de fet, preferia no tenir-ne.
Mm. I la gent d'aquí com s'ho prenia, això de que tot plegat desapareguessis 4 dies?
Bueno, no, bé, la veritat, bueno, no sé, els hauries de preguntar amb ells. Jo crec que bé, però jo sempre veia, si calculava que podia estar 4 dies incomunicat, jo deia que n'estaria 6. Deixar una mica de marge, perquè realment en bicicleta també a vegades és difícil, no?, de calcular exacte 4, 5 dies o 6, poden haver imprevistos, no?
De fet, una de les coses que amb aquestes fotos, a Instagram n'hem pogut veure unes quantes,
sí.
Quin és el teu projecte? Amb tot això que has fet, ara una vegada les hagis triat, les sí. 10.000 fotografies...
Bueno, la idea és fer exposició i llibre.
Mm-hmm.
Sí, sí, sí. L'únic que, bueno, aquí veurem els timings, no?, perquè es gira molta feina.
Home, si has de triar tot això...
Sí, és triar, no, bueno, és triar, i a més...
contextualitzar, buscar, també, no?
Sí, ficar-li de quina manera ho vesteixes, no?, perquè, clar, hi ha molt material divers, de moltes experiències. Hi ha moltes vivències que són personals, també històries de gent, de persones, no només és algú que té a veure amb la ruta, amb bicicleta, amb els paisatges, sinó hi ha molts treballs dintre d'un mateix treball, no? I, bueno, és veure de quina manera, quin enfoc se li dona.
I, per tant, doncs, més enllà d'aquest futur, també, deies abans que la sensació que tenies en tot moment era d'immensitat, d'uns paisatges increïbles. Com ho feies per seleccionar ben bé què fotografiaves? Perquè, és clar, evidentment, davant d'una...
Sí.
I en llocs on no hi passa gaire gent, de fet, no és que sigui un... Aquí estem molt acostumats a que fas 10 quilòmetres i hi ha un altre poble, i 10 quilòmetres sí. i n'hi ha un altre, i 10 quilòmetres i n'hi ha un altre. Allà...
Sí. No, allà centenars, sí.
Què feies? Que quan trobes allà, que et paraves de cop? Bueno,
sí, la veritat és que... Com que l'aventura és molt de temps i sempre van apareixent coses interessants a fotografiar o situacions, doncs jo no les buscava. Simplement tenia la càmera sempre amb les bateries a punt i anava pedalant, i quan veia una oportunitat o una fotografia interessant, doncs la feia. I, bueno, també he fet bastanta fotografia nocturna. Sí que, bueno, la ruta l'he condicionat en un parell d'ocasions per coincidir, doncs, amb dues festivitats, que va ser a Bolívia per arribar a la Fiesta del Gran Poder, a La Paz, i també per estar a la celebració a Tiwanaku de l'any nou aimarà. Eren dos actes que vaig veure que jo podia coincidir de ser-hi en la data adequada i que no em volia perdre.
I en algun moment... deies abans, ho has explicat al principi de l'entrevista, que la gent t'ajudava vista la vulnerabilitat que sí. tenies. En algun moment has patit?
Bueno, sí que he patit en algun moment. Tampoc, al final tampoc no he patit tant, però bueno, sí, en algun momentet, però per coses de... A vegades és més la ment que de lo que veus que podria ser que et pot passar que el que realment després et passa. La ment et fa a vegades males jugades. I, per exemple, el més dur de tot el viatge psicològicament va ser a la Patagònia, inclús més dur que creuar els Andes en alçada va ser a la Patagònia, perquè nosaltres estàvem creuant de sud a nord. La majoria de ciclistes, si algú busca informació, veuran que ho fan de nord a sud, i això és pel tema del vent. El vent a la Patagònia és vent amb majúscules i és constant dia i nit, no descansa, i nosaltres, doncs, el teníem en contra, en la majoria, sobretot des del Calafate, que és on està el glaciar Perito Moreno, fins al Chalten. Van ser 4 dies de vent sense parar, en contra, cada dia més fort que l'anterior. I en allà, doncs, per poder dormir, per poder descansar, inclús, no, és que no hi ha res, mires al teu voltant i no hi ha res, no hi ha ni una pedra lo suficientment gran que diguis aquí m'assento i descansa una mica del vent per poder menjar i no, no, has de pujar la bicicleta, veus rectes infinites i tens tot el desarrollo posat a la bicicleta i vas a 5 km per hora i bueno, veient un horitzó llunyà. És dur.
I des del punt de vista de la pròpia seguretat, diguem, també, això en algun moment deies que això, que ets vulnerable, estàs sol...
Sí, jo no he sentit... bueno, en alguna ocasió a l'Amazonia peruana sí que vaig sentir a la zona on estava, que estan remuntant el riu Urubamba, van ser una setmana, on carregàvem les bicicletes, en aquell moment estava viatjant amb un noi brasiler, on carregàvem les bicicletes en embarcacions de transport i anàvem remuntant el riu, i sí que en aquella regió, en aquella zona, sí que vaig sentir bastanta inseguretat. Però, en general, a la ruta també se't desperta un sisè sentit per aquestes coses, i entre que... El més perillós sempre és a la ciutat i de nit. Per tant, intenta, doncs, evitar les ciutats, i, evidentment, la nit a les ciutats, i no arribar tard en una ciutat. Després, en el mig de... Bueno, doncs, si vas en zones més rurals, no sé, jo estava ben tranquil.
Dormies també en la tenda de campanya?
Sí, combines, combines tenda de campanya, bivac... jo també anava... Em vaig comprar una hamaca i, bueno, i vas combinant una mica, doncs, això, l'acampada lliure, també la hospitalitat de la gent, que al cap i a la fi el més destacable del viatge, aprofito i dic que és sobretot les relacions humanes.
És el també tant amb viatgers més. Com amb gent que viu allà, no?
Sí, i la comunitat que hi ha de viatgers en bicicleta, la xarxa d'unió i d'intercanvi d'informació i d'hospitalitat és increïble. Em va sorprendre molt, jo ho coneixia una mica, però és el que em va sorprendre i animo a que si algú està pensant en fer un viatge i té molts dubtes per això, doncs que sàpiga que no estarà sol, que trobarà viatgers, que al final, en el moment que està viatjant, de cop es desplega una xarxa increïble, grups de WhatsApp amb 200 viatgers actius, tots t'ajuden, tu preguntes, necessito allotjament per d'aquí 3 dies a tal lloc i la gent realment està... O sigui, al moment et contesten, ja sigui perquè sí o perquè no, però tens respostes.
Doncs bé, a Instagram et podem trobar a robarturribera.
Exacte, que aquest és el meu Instagram que fa més anys que tinc, que és el meu personal i professional de fotografia, i del viatge en tinc un altre, que és l'Instagram del viatge, que és @biciclistes.
@biciclistes, que ara ho estem buscant, si algú té curiositat per veure aquestes fotos, també les poden veure al teu web, hi ha unes quantes mostres.
Sí, si no, poden buscar Artur Ribera, amb B de Barcelona, a Google, i a partir d'allà podran trobar els enllaços també.
Doncs escolta, que fa un mes exacte que vas tornar, pràcticament.
Sí. Esperem
que l'adaptació et sigui lleu.
És un procés.
Estar-te quiet deu ser complicat,
sí.
Ara. I res, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Fins a vosaltres. Moltes gràcies.